Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre fa 20 anys a Catalunya Ràdio i que ara emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal, conversa amb Lídia Boisan, que és de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i que, entre moltes més coses, es dedica a analitzar i, en aquest cas, també a publicar un informe sobre els riscos de l'ús i la comercialització de dades personals en l'àmbit de la salut, de la sanitat, és a dir, Big Data i sanitat. Per la seva banda, en Joan Jofre, en la seva secció habitual de bricolatge informàtic, avui ens explica uns quants trucs per facilitar algunes tasques específiques que seran molt útils pels oïdors o telespectadors. Amb tot això, farem l'Internauta del 27 de març.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Fa poques setmanes, així a l'Internauta, parlàvem de la presentació o de l'explicació del nou rellotge d'Apple i explicaven que una de les funcions principals i un dels mercats que sembla que obria més important era el rastre de la pròpia salut, com les dades de salut d'un mateix podien emmagatzemar-se, podien fer-se servir de diverses maneres. És una anècdota més que torna a posar de relleu una de les qüestions que els últims anys està molt sobre la taula, que és la relació entre les dades de salut personals i l'ús públic d'aquestes dades, una relació generalment conflictiva i que generalment té arestes que no ens agrada mirar a la cara. Però precisament per això, per mirar a la cara aquestes arestes, hem convidat la doctora Lídia Boisan, benvinguda. Ella és doctora en Medicina i llicenciada en Dret, per tant estem parlant d'una persona que contempla les dues branques del problema i de fet és membre de l'Observatori de Bioètica i Dret a la Universitat de Barcelona i fa molts anys que treballa aquest llibre, per exemple, sobre la confidencialitat en l'assistència sanitària. Fa molts anys que treballa amb aquest debat, que és un debat que sembla una mica que a tots ens fa un poc de por, no? A tots ens... Ens resulta complicat parlar d'aquestes coses perquè amb l'excusa de l'urgència i de que t'atenguem millor fa la impressió de que cola tot. No? I vostès sempre alerten sobre els perills, sobretot. No? És a dir, escolta, això de les dades de salut personal, això és un material molt sensible que ha de tindre uns protocols molt determinats que no sempre es compleixen o que sempre són discutibles més aviat, no?
Sí, evidentment, abans amb la relació metge-malalt era molt fàcil, quan t'anaves amb el metge, amb el secret professional, sabies que hi havia una, que basat en una relació de confiança, feies confidències, mostraves part de la teva intimitat perquè es pogués arribar a un diagnòstic i el millor actitud terapèutica possible. Això ja es va anar complicant a la mesura de que va venir la medicina amb equip i després amb la informatització de les històries clíniques. I amb aquesta informatització de les històries clíniques estava a l'abast de qui podia accedir a aquesta informació tot el que deies. Ara bé, les tenia que ser absolutament curós, de posar segons què, perquè es posés preservar tota aquesta intimitat. I ara actualment, amb la història clínica compartida a Catalunya, amb la qual es pengen les dates, diagnòstics, tractaments, a l'abast per una finalitat d'una millor assistència sanitària, poden accedir les dades personals de salut, que són dades sensibles, poden accedir qualsevol persona dels centres que t'atenguin. Això és una gran fita, poder compartir dades per una millor atenció, però evidentment té uns riscos molt importants perquè, com a mínim, si no coneixes quines dades es gestionen, pots perdre el control d'aquestes dades com a usuari de la sanitat pública.
És un balanç difícil, no?, entre l'eficàcia i la preservació del dret de cadascú.
Sí, hem d'aconseguir la millor atenció sanitària possible, la millor assistència sanitària, però a la vegada això no pot anar per damunt de vulnerar drets fonamentals que són com són el respecte a la intimitat i a la confidencialitat. Que no és, evidentment.
Què s'entendria per intimitat quan parlem de medicina? Ho dic perquè tots tenim la sensació que estem parlant de coses molt gruixudes, però poden haver elements molt simples, no? Abans de començar l'entrevista em comentava anècdotes, no? de gent doncs, que no li ha explicat al seu marit o a la seva dona que du dents postisses o coses d'un passat que simplement no vols que coneguen les teves famílies perquè ja fa molts anys o perquè has canviat de vida. Quan parlem d'intimitat, a què ens referim?
La intimitat per mi és la privacitat, l'esfera íntima d'una persona, allò que no comparteix, que comparteixes amb qui vols compartir. Hi ha moltes coses que no les comparteixes amb ningú, que són el teu nucli dur de la privacitat. Per exemple, si establim relacions d'amistat, Podem, per exemple, com si fos una ceba, anem traient capes traiem més o menys capes depenent del tipus de relació que volem. Si és una relació d'amistat, doncs traurem una sèrie de capes. Si és una relació de companys, doncs en traurem menys. I si és una relació íntima, doncs encara probablement en traurem més. Ara bé, el fet d'anar al metge, sí que li hauràs d'explicar una sèrie de coses, el metge podrà deduir uns patrons de conducta que potser tu ni voldries que es coneixés. Per tant, els metges tenim molt clar, des de sempre, que no pots revelar ni allò que descobreixis ni que se't confiï en l'exercici de la teva professió. I per tant, és clar, la relació metge-malalt està basada en la confiança, i no hi ha confiança si no hi ha confidències. Per tant, fa molt difícil, jo veig molt difícil de que ara amb tot el tema de la compartició de dades de salut, veig molt difícil perquè el que no vulguis que se sàpiga, no ho diguis. Hi haurà probablement una alteració de la confiança en aquesta relació metge-malalt. Si no és que el metge diu això que m'està dient, no ho posaré, per exemple.
Però això és greu, no? Perquè clar, el metge tradicional, allò que abans en deien el metge de família, no sé si encara es diu així, no?
Sí.
Fa la sensació de que tendeix com a desaparèixer, especialment en les ciutats, no? En els pobles encara els metges coneixen molt bé els pacients, però en les ciutats s'ha tornat una relació molt, molt complicada, no? Perquè tu vas a un ambulatori, o vas a un CAP, o vas a un hospital, i avui te'n toca un, demà te'n toca un altre, i és molt difícil mantenir
aquesta relació. Tens el teu metge assignat i tens el teu metge que li pots tenir, metge de capçalera, hauria de ser el metge del CAP, hauria de ser el director d'orquestra de la salut dels pacients que té encomanats, i efectivament ell és el que rep tota la informació i el que té capacitat per poder encriptar dades que no vulguis que se sàpiguen. O borrar les que vulguis que es borrin. Llavors, jo crec que sí que té un paper importantíssim i cada vegada més els metges de família, que són actualment els que porten, que són els metges de capçalera dels CAPs, són gent perfectament preparada, un gran compromís amb el pacient i un respecte absolut amb la seva intimitat. Però això, bueno, estem en un país en què la cultura de la privacitat, la gent ventila les seves vides per la tele. I llavors és un país que no hi ha una cultura de privacitat, i menys hi ha una cultura de privacitat de les dades personals. Vull dir, quantes vegades no hem vist, fins i tot vulnerant el secret professional, degut a aquesta poca cultura, que a nivell mèdic fins i tot s'està relativitzant, de metges explicant patologies de pacients per la tele. Jo recordo un cas ja antic del Maradona, que sortia anestesiat, es veia que passava per una camilla darrere del metge que l'havia operat ja fa molts anys de la fractura que s'havia fet, i el metge anava explicant que el Maradona estaria aquests temps sense poder jugar. I probablement el Maradona no ho sabia, perquè si passava per darrere, estava anestesiat, no ho sabia, o s'estava despertant. Llavors, això són greus perjudicis pel pacient. El pacient, ell, pot explicar el que li doni la gana, el que vulgui. Ara, els metges, de les coses que coneixem amb l'exercici de la professió, encara que el pacient ens autoritzi, i això molts juristes diuen, home, si tu autoritzes el pacient, com puc demostrar jo com ho he autoritzat?
Si no signa un document,
no? No, però i què? Però és gratuït. Vull dir, com a mínim la revelació per part meva és gratuïta, que la digui el pacient, si no té cap problema en dir-ho. Jo crec que els metges no han de revelar res de conegut amb l'exercici de la professió. I per tant qüestiono molt el tema de que es pengin segons quines dades.
Però això que deia ara vostè de que la gent no té pudor de que circulen les seues dades privades, cada vegada en el tema salut és pitjor. És a dir, abans comentàvem això, no? Els mòbils, per exemple, ara en els mòbils està de moda, porta la teua aplicació de salut i aquesta aplicació té totes les teues dades i així en qualsevol moment qualsevol persona les pot trobar per si tens un accident o no sé quina història, no? I ningú pensa que això és una petita bomba en marxa, no? Perquè, clar, tot això, primera que no saps on és.
El núvol,
ho tenen les empreses, ho tenen... Cada vegada n'hi ha més empreses que tenen moltes dades de tu. És famós l'experiment aquell de Google i la grip, no? Que Google guardava tothom que buscava grip, guardava les seues dades per identificava que aquest a buscar grip, si n'hi ha una certa possibilitat de que si busques grip és perquè tens grip. Normalment no et dediques a buscar grip, sinó, no? Que tot això és una pèrdua de control enorme de les pròpies dades personals.
Evidentment, per això deia, jo crec que aquest document de l'Observatori és un document que té accés a tothom, perquè la web de l'Observatori, que és Observatori de Bioètica i Dret,
.cat,
hi està en català, en castellà i en anglès, té accés a tothom i es poden baixar perfectament, no solament aquest document, sinó els 22 documents que tenim fets. Aquest document és alerta sobre tots els perills de les dades massificades, tot el tema del Big Data. Uh-huh. Tot el tema de Big Data, que és el que passa, que és el tractament de grans quantitats de dades que mitjançant algoritmes matemàtics fan creuaments, etc., i poden prevenir riscos, bueno, poden fer prediccions de conductes de risc, etc., i tenen un gran poder sobre nosaltres. Per tant, què passa? Com més dades tenen, ara les empreses ja no s'estan ja per la millora, bueno, també estan per la millora dels processos, però també estan per la gestió de les dades. És el futur, estem passant una datificació, una monetització. Veiem per internet que es venen dades i, per tant, que el que veiem és que tota aquesta gran quantitat de dades... Què vol dir? Que ens tenen controlats, això pot, i en canvi, si nosaltres, la ciutadania, controla les dades que recullen, especialment en l'àmbit sanitari, per què es recullen i què en pensen fer i quina finalitat han de tenir, és una eina importantíssima si aconseguim aquest control sobre la nostra llibertat individual i col·lectiva, perquè... Tots aquests projectes, vull dir, ara s'estan qüestionant moltes coses, hi ha un canvi de paradigma autèntic, perquè tots els temes d'anonimitzacions amb les quals es basen molts projectes, cosa que 20 anys enrere, coses anonimitzades eren possibles, però actualment en totes les tècniques aquestes d'informació i comunicació no és possible. És una il·lusió que les dades estiguin anonimitzades, perquè es poden desanonimitzar.
Però en canvi és el que venen, no? Diguem, l'excusa per dir, escolteu, això fa bé i a més no és perillós perquè les dades que circulen són dades anònimes.
Però enganyen, perquè actualment hi ha les mateixes tècniques per anonimitzar i són les mateixes per desanonimitzar. Era real? Fa 20 anys, actualment no. Ara es pot desanonimitzar. I fins i tot, miri, hi ha la legislació de la Llei de Protecció de Dades, que és una legislació rigorosa, tant a Espanya com a Europa. Europa, aquesta legislació espanyola, que és de l'any 99, va ser arrel d'una directiva europea de l'any 95, 2000, perdó, del 95, però han passat 20 anys, i que llavors era anònim, que tothom entenem com a anònim, que no et poden identificar, ara van treure el concepte de dades personals, que eren les dades sensibles. Si les dades personals les separaves de la identificació de la persona, es consideraven dades, i llavors aquestes dades ja no estaven protegides per la llei de protecció de dades. Però ara s'ha vist que amb dades, no amb el concepte de dada personal, per exemple, dades com la data de naixement, el districte.
Sí, pots creuar-les.
I el sexe, ho creus amb el cens, identifiques la persona. Imaginis el creuament de les dades d'un hospital sense noms, per exemple, un hospital de referència del Baix Llobregat, amb la població del Baix, amb el cens de la població del Baix Llobregat, identifica la gent. Uh-huh. Llavors, per tant, el tema de l'anonimització amb les tècniques actuals no és real, no és veritat. Tot el que s'anonimitza es pot desanonimitzar amb diners, amb recursos i amb ganes. Però imagina les indústries farmacèutiques, lo important que pot ser poder accedir a tota una sèrie, a tota una sèrie de dades. Llavors, clar, si... Què és el que passa? Primera, el gran tema de l'acumulació de dades que poden tenir els poders decisoris sobre la nostra llibertat individual i col·lectiva. Segona, que el concepte de dades personals amb la legislació actual, que és del 99, està obsoleta. A nivell europeu està pendent, hi ha un projecte que estan pendents, suposo que l'aprovaran aquest estiu, però un projecte amb el qual hi ha una sèrie de modificacions. Una sèrie de modificacions, d'actualització, i s'han de redefinir les dades personals a la llum de la legislació que tenim. Una dada personal, segons la legislació actual, està desfasada en tot el tema de la tecnologia. Llavors, clar, si ara de dades no personals, com aquestes que deia, es poden identificar creuant amb un cens a les persones, no utilitzem ni la terminologia de dades personals en la legislació actual, ni utilitzem els termes d'anonimització, perquè actualment estan desfasats.
Aquí n'hi ha una polèmica, especialment els últims mesos, n'hi ha hagut molta polèmica al Parlament amb aquest projecte de venda de dades de salut pública que ha anat i ha tornat, no? Que primer deien que només vendrien aquestes dades que eren públiques a empreses que foren d'investigació, després es va fer marxar enrere, es va tornar endavant. Quina situació està tota aquesta polèmica, això que es diu el BISC?
El BISC és un projecte del Departament de Salut, de l'Agència de Qualitat i d'avaluació de tecnologies del departament. És un projecte que es va començar en l'època del tripartit. És un projecte...
Sí, que ja ve de lluny, per
tant. Sí, ve de lluny, de l'època de la consellera, dels consellers de salut del tripartit. I resulta que aquest tema ha vingut arrel de la història clínica compartida. Han tingut gran quantitat de dades, també dades que han obtingut dels sistemes d'informació i desenvolupament de la investigació amb assistència primària, que és el CIDIAP, i per tant recullem bàsicament aquestes dades i les dades de la història clínica compartida. Llavors, com que tenen tantes dades, el que han volgut és donar més valor econòmic a aquestes dades. I han fet un projecte que se'n diu BISC+, un projecte que ja el nom ja és enganyós. Quan, per exemple, la conselleria o el Departament de Salut havia tret projectes com Dona Vida als Anys, si en tu et demanen, puc utilitzar aquestes dates pel projecte BISC+, a nosaltres, la majoria de gent entendrà,
clar,
això és beneficiós, és per viure més, no per obtenir valor econòmic d'aquestes dades. Vale? Per tant, vull dir, és un tema de...
Però, saps, amb aquestes dades, què es busca fer?
Aquestes dades es busca vendre dades de salut a qui les vulgui comprar per un preu.
Per
utilitzar amb la finalitat d'investigació, etc. Vull dir, especialment amb la investigació, pot estar interessada la indústria farmacèutica, etc, etc. Però i això aquest projecte s'ha aprovat per un acord de govern, es va aprovar per un acord de govern aquest any passat, i aquest acord de govern, es va trobar de que no s'havia hagut ni un debat públic ni res, Tinc un debat parlamentari, si vostè, però ja ni públic. Llavors és la utilització d'unes dades que s'han aconseguit en finalitats assistencials, que és molt important segons el projecte aquest de nova regulació de les dades a nivell europeu, de complir la finalitat, les dades han de complir la finalitat per les quals es recaben. Si la finalitat és assistència sanitària, es poden vendre.
No s'haurien de poder.
No s'haurien de poder vendre. I llavors hi ha una legitimació legal, que sempre hi és, amb les dades per l'assistència sanitària. Aquí són per finalitats d'investigació que ja se n'ha fet sempre, de docència, pots explicar coses arrel d'un cas, d'epidemiologia, de millora de la sanitat pública, però això s'ha fet sempre dins del sistema sanitari públic. S'ha fet sempre. Per tant, hi ha una legitimació legal de que aquestes dades puguin ser utilitzades en aquest sistema. Ara bé, si el que es pretén que aquest projecte és per donar-li valor econòmic a aquestes dades a canvi d'un preu, faria falta com a mínim el consentiment dels interessats. Consentiment dels interessats. I això és una de les coses que preveu aquesta nova normativa. Bé, a mi el que em sorprèn és que aquest projecte no s'hagi aturat esperant la normativa europea i s'hagin avingut. Però aquest projecte, evidentment, té moltes deficiències, des del nostre punt de vista, té moltes deficiències. Una de les deficiències d'aquestes és que no compleix la finalitat per la qual les dades que tenen van ser recollides. Això n'és una. I si obres la possibilitat, i si es fa així, com ara pretenen fer segons el projecte inicial que tenien, els de la ciutadania perdem el control de les nostres dades. Bé, això és greu, i per tant, jo crec que és un tema que s'hauria d'aturar si es pensa tirar endavant de la manera que estan dient. De la manera que estan dient.
Aquest tipus, perquè entenga millor el discurs que fan, el problema no és vendre les dades, o sí que és un problema també vendre dades, el problema és la pèrdua d'autonomia de la persona.
Clar, és la pèrdua del... Nosaltres decidiran per nosaltres. Per exemple, pot ser interessantíssim, i evidentment ho és, el veure amb totes les dades que hi ha, de veure els efectes secundaris d'un medicament.
Per exemple.
Però l'altre també pot ser de poder preveure conductes de risc o riscos en determinada població que puguin ser utilitzats per fer un encariment d'algun tipus d'assegurança. Això va passar a Anglaterra. A Anglaterra van recollir les dades del 2005 al 2013, i aquestes dades, que deien que eren anonimitzades i tot això, les van desanonimitzar i van incrementar pòlisses d'assegurances a la gent. Llavors van fer una moratòria. I ara no es fa res si no hi ha un control públic de gestió, amb un organisme extern a qui fa aquest tipus de tractaments i cessió de dades sense un control aquest extern. I per tant, vull dir, aquí s'hauria de fer d'alguna manera. Aquí aquest projecte té més pegues. No ha fet una avaluació de l'impacte sobre la privacitat de la gent. Vull dir, té un informe molt negatiu de la autoritat, ara ja no sé com se diu, perquè li han canviat el nom, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Un informe negatiu amb el que revelava que faltava aquest estudi de l'avaluació de l'impacte que tenia sobre la privacitat, del tema del consentiment. Miri, hi ha dos tipus de legitimació. La legitimació legal ja hi era per poder fer investigació i s'està fent investigació actualment. Ara, per poder fer cessió de dades amb altres empreses externes, perquè diuen que poden ser nacionals, internacionals, etc. El que s'ha de fer és, com a mínim, el consentiment. Com a mínim el consentiment, hi hauria la legitimació voluntària. Ara bé, jo el que trobo increïble, el que trobem increïble, és que a través d'un acord de govern s'hagi aprovat un projecte amb el qual no té suficient legitimació legal per poder ser imposat a la ciutadania.
Però aquest acord ha de passar pel Parlament, encara.
No, no, és un acord de govern. Està, sí, 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 és un acord de govern. Hi va haver una interpel·lació parlamentària, hi ha hagut molts articles publicats per diferents grups parlamentaris, però això no ha de passar per la llei, això ho pensen tirar endavant. Ho pensen tirar endavant i aquesta i l'administració en una societat democràtica no pot imposar cap decisió i menys que afecti a drets fonamentals sense un debat públic, transparent, amb la ciutadania. Ja no amb el Parlament, amb la ciutadania, que és a qui està afectada. No, no podem tenir un país que se'ns veguin les nostres dades sensibles.
I això, la professió mèdica, fins a quin punt n'és conscient i n'està preocupada?
A veure...
On hi ha de tot, com
a veure,
tot
arreu. Si el tema és per millora de la investigació, pot haver-hi gent que tingui conflicte d'interessos. Per exemple.
Això vostè ho entén?
Que... Sí, jo entenc. Hi pot haver conflicte d'interessos. Llavors, però tenim una responsabilitat social, una responsabilitat sobre la salut, hi ha una responsabilitat amb la qual jo crec que no es pot defugir. Hi pot haver-hi molta gent dedicada a la investigació que pot tenir conflicte d'interessos. Ara hi ha molts metges que ho veiem molt malament. Vull dir, no hi ha d'haver-hi, per exemple, hi ha d'haver-hi un... Per exemple, un altre problema d'aquest projecte VISC és el tema del control de les dates, del govern data. ¿Vale? Proposen un control intern. Home, no poden ser jutges i parts. Nosaltres des de l'Observatori que proposem que hi ha d'haver-hi un control extern per representants de la ciutadania i un control rigorós extern de veure per la protecció d'aquestes dates. I això és fonamental, és fonamental. Ja que estic en un mitjà públic, el que vull manifestar és de la poca explicació o informacions que s'han donat de les dades personals, d'aquesta privacitat que pot afectar drets fonamentals. Això és molt important, això és molt important que hi hagi ressò, i el ressò en pocs mitjans s'ha publicat tot aquest tema del Parlament. I aquesta notícia que va sortir, miri, nosaltres vam treure aquest document el dia 29 de gener. El mateix dematí havien rectificat de la conselleria, però no han tardat ni un mes.
Havien rectificat aquest acord.
Havien rectificat perquè volien utilitzar paquet binòmic públic-privat i l'argument que donen és que ja també hi ha financiació privada de la investigació, que ja hi és. Però és que ja s'està fent, ja hi ha una legitimació legal per fer tota la investigació que s'està fent. No fa falta que obrin un camp incert amb el qual podrem perdre el control de les dades. No fa falta això. La investigació ja la poden fer, perquè tenen una legitimació legal. El que no tenen és una legitimació, la legitimació voluntària per poder traspassar o cedir aquestes dades, perquè no tenen el consentiment, perquè són dades que no han sigut recollides per la finalitat que es prenia, que era una finalitat assistencial. I en una societat democràtica, això que li deia de l'administració, no ens pot imposar... tota una sèrie de decisions, perquè ja no seria una societat democràtica. Jo crec que es pot millorar, això.
Vostè ha dit abans a l'experiència a Gran Bretanya i ha insinuat una cosa que em sorprèn però que, i em preocupa, no? Que és aquesta idea de dir, clar, si totes les dades circulen, etc., doncs hi ha empreses, per exemple, d'assegurances que poden aprofitar per això, per tindre informació privilegiada sobre possibles clients... Pot haver inclús casos de gent a qui se li nega l'assistència per coses. Jo recordo que em va impactar molt el cas d'un famós futbolista que es va morir perquè no li donaven un fetge, perquè deien que com era un alcohòlic no calia. A vegades n'hi ha decisions que realment són molt complicades, no? I posar en la balança, diguem, el que seria la salut pública i el que seria l'interès privat, pot ser una muntanya de conflictes, això.
Una muntanya grossa, per tant, ha de ser absolutament transparent com es fa i hauria d'haver-hi saber què és el que paguen per la investigació, què és el que hi ha, tindria que haver-hi una transparència absoluta en tots aquests temes. Jo crec que això ho hauríem de poder aconseguir, hauríem de poder aconseguir que la ciutadania no perdéssim el control de les dades, vull dir, l'havíem de poder aconseguir, i a la vegada de que això no ens impliqui amb efectes com vostè diu. Imagini's, posis pel cas, amb dades genètiques que estiguin en una història. Ja no solament implica el que dona el consentiment, implica tot el seu nucli familiar. Llavors, té més transcendència. Creiem que aquest projecte, tal com està fet, no té cap sentit. Per mi, particularment, és un despropòsit. N'hi havia suficient amb el que hi havia. Però bé, pensi que és un projecte amb el qual ja li han donat un premi. Premi a la innovació. Un excèssit obtingut.
Bueno, dir... Perquè aquí n'hi ha aquest punt on vivim tantes vegades avui de la... de no ser conscients dels efectes de la tecnologia, no? Al principi del programa hem començat parlant precisament d'aquesta moda que n'hi ha ara, no? Els mòbils, els rellotges, captura les teues dades i deixa-les en el núvol i les teues dades de salut i, per exemple, en el tema aquest dels rellotges que ara està de moda, no? Que et fa, recull el teu això del cor, el batec, el no sé què, tal i qual, i això va parar a un servidor que no saps de qui és. Som molt inconscients?
Absolutament inconscients. Per tant, fa falta una cultura de la privacitat de les dades personals. Nosaltres tenim una companya de l'Observatori que sempre ens diu que el 2020, com a mínim, una quarta part dels joves voldrà canviar-se el nom per les coses que té penjades.
Aquesta és una tesi que no havia sentit dir mai i pot ser interessant.
De la quantitat de que es voldran canviar el nom. Tothom té un passat i hi ha d'haver-hi la possibilitat... Bé, el dret a l'oblit, això està dins d'aquest projecte europeu, de la possibilitat de poder esborrar les coses que no vulguis que se sàpiguen. Que se sàpiguen
teva. I una pregunta última que em ronda el cap des de què estem parlant. I si algú vol fer públiques les seues dades, aleshores què passa?
És el seu problema.
És el seu problema.
Clar, aquí partim de la base del respecte a l'autonomia individual.
Això també forma part de la llibertat?
Evidentment.
Ho dic perquè a vegades en salut s'han donat debats que a mi m'han resultat particularment interessants. Recordo molt el del tabac, no? El tabac, mentre alguns deien que era una qüestió de llibertat personal, no es va resoldre. Quan es va decidir que era una qüestió de salut pública, el tabaquisme està en franca... procés de desaparició, diguem, tardarà uns anys encara, però anem... N'hi ha vegades que s'adopten unes actituds que afecten això que a vegades en tenien com llibertat. Fumar era una llibertat. Avui poca gent...
Sí, però si afectes el reste...
Poca gent diria avui fumar és una llibertat, no? En el cas de les dades, si algú vol, és el seu problema.
És el seu problema.
Ja es canviarà de nom d'aquí 10 anys.
Clar, ja es canviarà de nom el dia que vulgui. Vull dir que...
Molt bé. Lídia Buissan, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, www.bioeticaidret.cat. Allà trobaran els informes sobre els quals hem estat parlant i sobre els quals hem estat advertint en aquest programa de l'internauta. Gràcies, Lídia Buissan, per participar-hi, per aquesta veu crítica amb aquesta cosa que a vegades és un festival... pensem que tot val i de tant en tant necessitem gent que posi el peu a terra i digui alerta, que això té conseqüències serioses. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès per convidar-me.
L'internauta, amb Vicent Partal.
T'agrada el formatge artesà?
A la plaça dels Màrtirs de Vic, Lactium, la fira de referència a Catalunya del formatge i derivats làctics.
Tastos guiats, maridatges amb vins i més de 500 formatges.
Una fira dins el mercat del Ram de Vic. Vine al Lactium.
El 28 i 29 de març. T'atraparà. Més informació a vicfires.cat.
¿Por qué los catalanes hacen teatro? ¡Y teatro del bueno! Porque son aplicados, eficientes, trabajadores, innovadores y porque ahora se comunican con falemos. Perdón, con parlem. Operadora de telefonía de la buena.
Parlem, l'operadora de telefonia de Catalunya. Truca'ns al 668-668-668 o entra a parlem.com.
Soc a Vic, en un mercat únic.
amb concursos ramaders, exposicions de bestiar i exhibicions eqüestres, amb una fira de formatges artesans i una mostra de productes de proximitat, amb gegants i castellers, un mercat que volen globus. Mercat del Ram de Vic, 27, 28 i 29 de març. Més informació a vicfires.cat.
Aquest dissabte, portes obertes a la UBIC. No celebrarem una jornada de portes obertes qualsevol. Viurem una experiència de pel·lícula i tu en seràs el protagonista. No et volem dir res més. Apunta-t'hi i vine a l'estrena. És l'inici d'un gran futur. Recorda, 28 de març a la UBIC.
En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan, com anem?
Molt bon dia.
Com va la vida?
Mira, avui amb un grapat de trucs.
Molt bé. Mentre no anem a la presó, amb aquests trucs, doncs
no,
per mi
trucs,
cap problema.
Són trucs informàtics. De,
sí, sí. Ja
de, coses, de coses que jo vaig guardant.
Sí, sí.
Webs que vaig visitant i me'ls vaig posant en els meus preferits. Dic, mira, aquest grup de webs algun dia els explicaré perquè ens ajuden i ens fan la vida més fàcil el dia a dia.
Molt bé. I avui què? Què ens facilitarà avui?
Mira, diverses coses. Però primer de tot començarem per una cosa que fem servir molt, que són els PDFs. Uh-huh. Perquè si ens interessa, moltes vegades ens interessa enviar un document, el que hem d'intentar fer, i és fàcil, és no enviar documents Word, Excel i totes aquestes coses originals, sinó encapsular-los dins d'un PDF que, a més, conserven la similitud i l'aparença original que nosaltres hem fet amb el nostre ordinador.
I en principi no es pot modificar, etcètera, etcètera.
Bé, ja veureu que sí que es pot modificar.
Evidentment.
La teoria és que no es podia modificar, però sí que es pot modificar. Però amb aquests PDFs, si tu vols posar un document ben fet, amb les fotos en el seu lloc i tot plegat, i és un Word...
Que no es desquadri.
Segons la versió del Word, segons els tipus de lletres que estiguin utilitzant el senyor que el rebi, segons si és un LibreOffice o si és un Word de Microsoft. Allò pot ser un descontrol total. Llavors és molt recomanable, quan tu l'enviïs, que l'enviïs en format PDF. Llavors, per enviar-lo en format PDF, tenim moltes alternatives, però la més senzilla és una web que tu li envies un document en Word i te'l torna en PDF. O li envies un Excel i te'l torna en PDF. I al revés també t'ho fa. És a dir, tu li envies un document PDF i et pot tornar un Word perquè tu el puguis editar.
Això és interessant. I funciona? I funciona.
El
llegeix bé?
I el llegeix bé.
Ostres.
O un Excel. Tu tens un Excel amb un document PDF, l'envies aquell PDF i et torna un Excel. No només això, bueno, et fa més coses. Eh? A més, t'envia, t'incorpora imatges. És a dir, si tu li envies una imatge, també et torna un PDF. És a dir, pots fer el tractament el que vulguis. Uh-huh. Tu li pots combinar diferents documents. Li dius, aquest Word, més aquest Excel, més aquesta imatge, dona'm un PDF i et torna un PDF. És a dir, habilitats vàries amb els PDFs. I el web es diu PDF Burger.
Burger?
D'hamburguesa. No em preguntis per què, però es diu PDF Burger.
Perquè te'n recordis, bàsicament.
Sí, però hi ha un altre, que aquest es diu PDF Escape, que és molt interessant. No et fa el PDF, sinó que et permet modificar-lo.
Ah, mira, allò que deia, no?
I et permet modificar-lo de coses que és molt, molt, molt interessant. Et permet, per exemple, fer veure que tu estàs passant un rotulador d'aquells grocs. I et permet remarcar les parts del PDF que t'interessen remarcar.
Doncs això ho he trobat a faltar moltes vegades.
Doncs PDF Escape és una web que tu té una limitació només, que el màxim que pot tenir el document són 10 megabytes, quan tu li envies. I a partir de 10 megabytes tu li pots enviar un document de 4 o 5 fulls, 10, els que siguin, i tu pots editar-lo i després te'l torna i pots fer el que vulguis amb aquell document. No només això, sinó que pots posar el que li diuen sticky notes, que són com post-its. Allò, un post-it al mig del document que el receptor d'aquell document, quan li fa clic, veu el contingut que tu has escrit.
Veu la noteta allà.
La nota que tu li has, posat.
Està bé.
I això són, és el que us deia, són utilitats pel dia a dia. Pot fer una altra cosa molt interessant. Pot crear-te un formulari amb un PDF. És a dir, pot crear un lloc on el que el rebi entri la informació i després te la torni a tu.
I tot encapsulat amb aquest mateix PDF.
Les dades, i fins i tot encapsulat amb un password. perquè el qui el rebi, si no sap el password, no el pugui tocar.
Està bé, està ben pensat.
Bé, bueno, això són coses amb els PDFs. Després, ja veureu que avui són trucs, és a dir, ja anem d'un costat cap a l'altre. Si tu estàs fent una presentació, o estàs explicant un tema, o estàs fent el que vulgui, hi ha moltes vegades que tu necessites explicar el funcionament d'un programa o el funcionament d'unes separacions o una cosa que ha passat a la teva pantalla del teu ordinador. Doncs per solucionar-te aquest problema, hi ha una web que es diu Screener, que el que et fa és justament això. Et guarda tot el procés que tu has fet amb la teva pantalla perquè després t'ho deixa en format pel·lícula perquè després el puguis explicar a la teva audiència.
Això per un tutorial, un manual...
Això per un tutorial, per un manual, o per quan tu estàs explicant, per exemple, el funcionament econòmic de l'empresa i dius, i això per aquí hem pujat tants milions, i per aquí hem baixat, i això... Doncs si vas veient com els números van evolucionant, queda molt més clar que si no abans ho has d'explicar tu.
Screener.
Screener. Hi ha un altre molt divertit que... Tu saps què és un egg timer?
Jo.
No, no ho sé.
Ah, egg timer. Calla.
Va.
Sí, sí, allò que per comptar els minuts de bullir un ou.
Per bullir un ou, exacte. Sí, exacte, sí. Això és un egg timer que té...
És que en tinc una casa, llavors m'ha vingut al cap.
Que té forma d'ou i que tu li poses els minuts que vols perquè en funció si vols fer un ou dur o un ou potser, totes aquestes coses. Doncs hi ha un web que és un egg timer. I tu li dius, avisa'm d'aquí 5 minuts.
Va, escolta'm, aquest ja no el veig tan útil, però va.
Home, per segons què, hi ha una subutilitat d'aquest web que es diu Toothbrush, que és, et calcula el temps que has d'estar rentant-te les dents, raspallant-te les dents. És que són 2 minuts, és a dir, no... I es posa en marxa, i quan passen els 2 minuts, et dius, bueno, ja pots deixar de raspallar-te les dents.
Saps què passa? Que, o sigui, et passes tot el dia davant d'un ordinador... Has d'anar a cuinar i també t'emportes l'ordinador i després te'n vas a rentar les dents i també t'emportes l'ordinador i jo crec que...
A veure, bueno, pots,
ordinador,
pot tenir
pantalla
altres...
o pissarreta, eh?
O el mòbil, però pot tenir altres utilitats. Pensa que és molt aconsellable tenir un temps de treball i un temps i anar parant i no passar-te tot el matí o tota la tarda o tot el dia davant de la pantalla. Tu li pots dir, avisa'm d'aquí una hora i mitja, que d'aquí una hora i mitja vull parar. O diu, o vull parar 5 minuts, avisa'm d'aquí 5 minuts, que vaig a fer el cafè o vaig a bullir l'ou o coses d'aquestes.
Molt bé, llavors tenim l'ou allà que ens avisarà.
Exacte.
Molt bé.
Hi ha un altre que segur que t'interessa més, que es diu, ja veuràs pel nom, es diu Copy-Past Character. Dic, quantes vegades has estat amb una pantalla i un teclat i has dit, i aquest caràcter com es fa?
Exacte.
Quina és la combinació de tecles perquè em surti
llavors,
el dibuixar a l'emoticona?
Llavors crees un document i comences a picar totes les combinacions possibles
totes les
i no la trobes.
Fins que la trobes. O no la trobes. Doncs aquest del copy-past character, el que té són les combinacions aquestes rares. I l'únic que has de fer és copiar i enganxar en el teu document.
Oh. Doncs sí,
no cal ni copiar. Només fent clic ja et fa el copy i llavors el que, quan tu estàs al teu document ja li has de fer l'enganxar.
Molt bé, és com una paleta,
és com
de
una
colors,
paleta,
doncs de caràcters.
De caràcters i l'habilitat de que tu et pots muntar la teva pròpia paleta. No et faran dibuixos especials per tu, però tu pots dir, jo els que més faig servir són aquests 5 o 6 o 7, vull una paleta dels meus caràcters més utilitzats. Doncs la fletxa, aquelles fletxes tan rares que hi ha cap amunt, o una emoticona, o el símbol del telèfon... perquè estic fent targetes i vull que em surti el símbol del telèfon. I tots aquests caràcters estranys que no sabem mai quina combinació de tecles, copy and paste characters, tenim un web que ens ho soluciona.
Ben pensat.
Després, aquest no serveix per res, però és molt maco, que és un que té wallpapers, que es diu Wall Heaven, que el que fa és tenir muntanyes de wallpapers perquè el fons del teu ordinador sigui més maco, simplement. No et farà funcionar més ràpidament, ni més lentament, ni t'avisarà al cap de 5 minuts, però podràs veure que wallpapers que t'agradaran molt.
Això, si tens l'escriptori net, perquè en el meu cas el wallpaper
sí,
el veig, l'intueixo de tant en tant, però...
Sí, aquí hi ha dos tipus de gent que funciona amb l'ordinador. Hi ha el tipus de gent com tu, que té ple de documents en l'escriptori, I després jo no en tinc ni un, mai. Els tinc cada un al seu lloc. No en tinc ni un a l'escriptori. Jo veig el wallpaper.
Doncs mira.
Però, a veure, m'he trobat molta gent que el té ple i diu no sabria treballar d'una altra manera. No. Vull dir, cadascú té les seves manies.
Jo ho intento, eh? Cada sis mesos faig neteja. Bàsicament és obrir una carpeta i ficar tot el que tens al wallpaper. Ai, a l'escriptori allà dins, però res. Bé, torna a aparèixer tot.
Bueno, et serviria per veure el wallpaper. Després hi ha coses que sí que són més interessants, però que són de disseny, per treballar amb el teu ordinador, que són webs d'icones. D'icones o de dibuixos, i que tu pots fer servir a les teves presentacions, en els teus documents, totes aquestes coses. I us en recomano tres. Un que es diu Icon Finder, presumeix de tenir-ne 472.000.
No caldria tampoc, eh?
Bé,
amb 40 ja en tinc prou.
Hi ha un altre que diu Find Icons, que té 475.000, 3.000 més, i per guanyar-los a tots dos, el Icon Archive, que en té 587.000.
Ja ha buscat una mica més de marge per...
Per guanyar i emportar-se'ls. Els tenen classificats. Penseu, com sempre, és a dir, que hi ha les notetes a peu de pàgina o les notetes amb les imatges. Algunes són gratuïtes, altres ja et fan pagar abans de descarregar-les. Però les gratuïtes, penseu que amb la imatge o el copyright que posa sota, que normalment les podreu utilitzar pel vostre ús particular, però no per un ús comercial. És a dir, no val que això ho poseu en un web on us anireu a guanyar la vida sense pagar. Encara que també en podeu trobar algunes que seran gratuïtes, però assegureu-vos del que posa el copyright de cada icona que us baixeu. Les que no us les deixem baixar perquè heu de pagar, està claríssim.
Ja, ja
pagueu queda... abans. I finalment, dels del dia a dia, eh? Perquè encara em queda un altre apartat, i finalment un web que es diu Compressor, que el que fa és comprimir imatges. Agafes una imatge, penseu que vosaltres podeu agafar una imatge i si esteu fent un web o esteu fent un document podeu posar-la tal com està i després la redimensioneu i la feu més petita i es veu més petita. Però aquella imatge pesa el que pesa. Si esteu fent un document Word o un document d'un editor de text, si poseu una imatge de 6 megas, com a mínim aquell document pesarà 6 megas. Més tot el que hi poseu a continuació.
Encara que la posem petita, petita.
Encara que la poseu molt petita. Doncs el compressor el que fa és comprimir les imatges. Jo vaig fer una prova amb una d'una foto que havia fet ja amb el telèfon, que pesava 6,6 megas, i me la va deixar a 1,25. Té mètodes per comprimir-les perdent qualitat, que és el normal, és a dir, quan la comprimeixen perden qualitat, i per no perdre qualitat. Quan no perd qualitat, comprimeix molt menys. El de 6,6 me'l va deixar amb 6,6. Però ja era un JPEG. Un JPEG ja és un arxiu que està comprimit i que ja ha perdut qualitat pel camí. És a dir, que ho sapigueu tots, un JPEG no és un arxiu amb altíssima qualitat. Bé, aquests eren allò que te'n vas un dia a la web i dius, i això, on tinc aquest caràcter i tot això? Després hi ha un parell més, que és per fer-vos la vida fàcil a internet. Un es diu l'escurçador, que és el de Google. Bé, he posat l'exemple de Google, n'hi ha 5 o 6 o 7 o 8. És aquell que t'agafa una adreça, allò enorme, i te l'escurça amb 3 o 4 o 5 caràcters. Molt útil per enviar un tuit. Però no només per enviar un tuit, és per enviar un WhatsApp, per enviar qualsevol cosa que no vulgueu. Amb un WhatsApp, encara que queda exacte i després només han de fer clic, fer un xorro d'adreça queda molt lleig. El de Google, a més, si us heu logonat amb el vostre usuari de Google...
Logonat, eh?
Si us heu identificat amb el vostre usuari de Google, us guardarà la història de les adreces que heu escurçat i us donarà una estadística de quantes vegades han fet clic amb aquella adreça escurçada que vosaltres heu fet servir.
A més, saps què m'agrada del de Google? L'adreça, per accedir.
Que és goo.gl.
Aquest GL de Groenlàndia. El domini de Groenlàndia, per això està gelat.
Per això està gelat. Bé, queda molt curtet. I després hi ha un altre que és al revés. Però, de fet, després hi ha un que també escurça, però escurça les adreces de mail. Aquest és molt important, perquè sabeu que no heu de posar mai una adreça de mail en una web, perquè hi ha programes que es dediquen a anar analitzant els continguts de les pàgines web i anar fent collita d'adreces de mail que
trobava allà. Van recollint roba.
Van recollint robes. I aquella collita que van fent acaba amb un...
fitxer d'espam.
Amb un fitxer d'espam. Per tant, si rebeu molt d'espam amb una adreça, reflexioneu. L'heu posat mai en una web? Si és així, ja sabeu el motiu i penseu com canviar-la perquè no us arribi tant d'espam. Bé, doncs hi ha un altre, hi ha un escurçador que el que et fa és justament escurçar-te l'adreça de mail, perquè tu la puguis posar amb tranquil·litat en una pàgina web.
Un blog,
hi ha altres trucs de programació per posar-la, però aquest és molt senzill. És dir, si tu estàs escrivint un blog i vols posar la teva adreça, no cal que sàpigues res, te'n vas a aquesta pàgina, fas clic i t'escurça l'adreça de mail perquè no te la collin.
Sí, sí. T'ha pensat tot, eh?
Sí, i després hi ha l'allargador. És a dir, si hi ha un escurçador, ha d'haver-hi un allargador. I per què vols allargar?
No ho sé.
Ah! Per què vols poder allargar? Primer, perquè no tenen refies d'aquella adreça que t'acaba d'arribar. T'arriba un mail amb una adreça escurçada i tu dius... I aquesta adreça on em portarà? No sé què tio, qui és que m'acaba d'enviar un mail i m'envia una adreça escurçada. Doncs hi ha un allargador, te'n vas a aquesta web i no només et diu qui és, quina és aquella adreça original, sinó que et qualifica la probabilitat de que allò sigui una web amb malware i et dona un llistat de tots els links que hi ha en aquella web qualificats, a més, dient aquest és perillós, aquest no passa res, aquest és molt perillós.
Ostres.
És a dir, si te'n surt algun de perillós, no cal que hi vagis.
Sí, sí. Sí, perquè, clar, el problema és aquest, no? Els escurçadors. T'envien, no saps mai on.
No saps mai on vas.
Et diuen que t'envien allà, però...
I em deixo pel final, però em sembla que ho haurem de fer un altre dia, em deixo el que volia explicar-vos, que és com... Vaja, com salvar-vos la vida amb això que és un USB. És a dir... Jo porto diferents USBs a dins, veus? Per exemple, aquest és un USB que et salva la vida amb un Macintosh.
Ah, sí? I en forma de Lego, de peça de Lego,
eh? En forma de peça de Lego. Aquest et salva la vida amb qualsevol ordinador. I després, porto aquest sempre el porto a la cartera, que no és una targeta...
Això és una targeta.
No és una targeta d'American Express, però ho sembla.
Sí, i ho poso, no?
Sí, ho posa, sí, però no és igual. I aquí hi ha un USB... Espera't, ara... Ara necessito els dos... Bueno, ara ho veieu, ja ha sortit l'USB. Va molt bé per portar-lo a la cartera. I aquesta és la que em salva la vida en cases de Windows. Però això us ho explicaré la setmana que ve.
Molt bé.
A veure, avui no tenim... Us explicaré quan us truca un amic i us diu, o us truca un client, diu, no m'arrenca l'ordinador. Diu, què heu de fer per salvar-li la vida a aquell amic vostre que no li arrenca l'ordinador? Llavors, segons quin ordinador tingui o quin amic sigui, has d'anar amb eines de destrucció massiva, que són aquestes. Aquesta és molt destrucció massiva, o amb eines més senzilles, que són com són les altres.
Doncs molt bé, la setmana que ve trobarem la targeta.
Això mateix.
Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nigols allargassats i vermellosos, i el cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son i pensa... Baterà de western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per la carretera, cap a Denver. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i se llança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traien i l'investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida escup i s'atallen la seva vida, sempre en el punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos foragidos, o de xèrifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino i Clint, que vols, encara ets en el segle XIX. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre casutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atansa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'avesa i s'acuida. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?